Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem parlant d'un dels festivals d'arts escèniques més importants del panorama català, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que del Rebels Festival de Teatre Jove. Nascut el 2017, aquest és un festival on les arts escèniques agafen tot el protagonisme i que pretén fer descobrir als més joves nous espais, proposar-los posades en escena que connectin amb els seus interessos i inquietuds, involucrar-los en processos de creació. El festival, que enguany celebra la seva 6a edició, ja ha arrencat, de fet ho va fer ara fa gairebé una setmana, i s'allargarà fins al proper 20 de novembre amb una àmplia oferta d'espectacles i tallers. I avui, com no podia ser d'una altra manera, hem convidat a la Canès, la seva directora, perquè ens doni tots els detalls sobre aquest gran festival de les arts escèniques.
Carme Tiars, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda i moltes gràcies per això de dir que és un dels més importants. Per mi el més, per això.
Comparteix. Viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre, i les arts escèniques també. Som Rebels. Rebels Festival Teatre Jove. Del 28 d'octubre al 20 de novembre.
Ara escoltàvem, Carme, aquest spot que heu fet des del festival Revela't. Revela't, comparteix, viu, teatre per joves, el futur és nostre i les arts escèniques també. Som rebels. Són paraules que defineixen a la perfecció aquest festival?
Jo crec que sí, que per això els posem, i perdona, perquè abans m'he trepitjat a mi mateixa.
No, tranquil·la.
No, sí, a veure, considerem, per una banda, la rebel·lia, jo crec que és un distintiu, és un tret fonamental per la joventut, no? Vull dir, quan ets jove, quan ets jove s'ha de ser rebel, i s'ha de qüestionar les normes, i s'ha de qüestionar absolutament tot. Això és la definició de rebel·lia, que és un tret que esperem que ens acompanyi a tothom al llarg de tota la nostra vida, perquè si no les coses no avancen. I per una altra banda, doncs, el tipus de teatre que es programa, les activitats que s'ofereixen, també busquen aquest punt de rebel·lia, de demostrar que les arts escèniques, doncs, no són ni unes arts antiquades, ni adreçades especialment a gent gran, o que no connecten amb la realitat, amb l'actualitat. Sobretot això, estan superconnectades amb el món real i amb tot allò que els pot amoïnar el nostre públic potencial.
La cultura, per tant, ha de tenir aquest punt de rebel·lia?
Jo crec que la té. Hi ha cultura que està com més institucionalitzada, que està com més acceptada, no?, normativament, però en si el concepte cultura i art ha de ser rebel, si no, no té cap mena de sentit.
Ara ens ho deia la Núria, avui fa tot just 6 dies que ha arrencat aquesta 6a edició del Rebels Festival de Teatre Jove. Com estan anant aquests primers dies?
Bé, la veritat és que encara estem allò... Com que aquest any dura molt, normalment sempre ho concentrem en una... Les primeres 4 edicions es van concentrar en 4 o 5 dies només a Barcelona. L'any passat, per ser la 5a edició, ja ens vam obrir una mica a l'àrea metropolitana i enguany hem consolidat aquesta doncs, mena de creixement territorial amb 5 ciutats, que són Granollers, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí i Viladecans. Aleshores, clar, entre les 5 ciutats hem optat una mica, en comptes de reconcentrar-ho tot en una sola setmana, fer-ho doncs, del 28 d'octubre al 20 de novembre, com heu comentat, i aleshores doncs, és que jo la sensació de que he començat, però encara falta tant per recórrer que jo crec que fins que no arribem a l'Equador no ens adonarem que això, uau, estem aquí a tope.
Em parlaves de que aquesta edició s'allarga en el temps, sí, molt més que les 4 edicions anteriors. Uh-huh. Ara en parlem, de la durada i de les novetats d'enguany. Aquelles 4 edicions es van fer i de cop entenc que ve la pandèmia i patapam.
No, patapam... No? A mitges.
Val.
Perquè
com
vam començar...
Això?
Sí, no, el vam fer. El que passa és que vam fer els primers dies que encara no ens van tornar a tancar els teatres. Havíem concentrat tot el que era l'activitat professional, perquè això és molt important de dir que no només ens adrecem a joves per demostrar-los que poden viure una experiència interessant dintre del món del teatre, o experiència excitant en el teatre, no interessant, excitant, sinó que també ens adrecem a tot el sector professional perquè una mica s'adonin que existeix aquesta necessitat per part d'una part de la societat de poder gaudir de les arts en viu d'una altra manera, no? Llavors, vam tenir la sort per dir-ho d'alguna forma, que les jornades professionals sí que vam poder fer-les just abans que ens diguessin anem a tancar un altre cop els teatres. I el que ens va fer va ser alterar tota la programació artística. Es van tancar els teatres, vam haver de suspendre tot, però quan van tornar a obrir, vam parlar amb alguns teatres, vam parlar amb algunes companyies i algunes coses es van poder reprogramar, perquè, per sort, la veritat és que el festival, jo crec que tant les companyies com els teatres els agrada i fan el possible per poder ajudar, no? En aquelles circumstàncies realment ho van fer i ho vam estar molt agraïdes.
Parlem primer d'aquest món de professionals. El teatre jove, fet per joves, està infravalorat?
Això se li hauria de preguntar a altres persones representants del món professional. Des del meu punt de vista, hi ha una mica de tot, evidentment, com tot, no? Però el que passa és que amb aquests anys de recorregut m'he adonat, inicialment no era un objectiu programar estrictament companyies que fossin joves. Continua sense ser-ho. Hem tingut companyies amb un recorregut molt sòlid, com la Conquista del Pol Sud, o com la Calòrica, i després han tingut companyies molt novells, però són totes companyies professionalitzades, no són companyies que estiguin a mig camí, diguéssim. Aleshores, en aquests anys de recorregut, que pràcticament ja tot el que veig és un tipus de teatre que pugui interessar al meu públic, m'he adonat que hi ha una grandíssima efervescència de companyies de creació contemporània joves que s'atreveixen en qualsevol tipus de temàtica, que s'atreveixen en qualsevol tipus de format, que utilitzen llenguatges molt, molt dispars, molt multidisciplinars, i que són molt, molt interessants. I aquestes companyies, més que no estar ben considerades, tenen molt difícil el poder accedir a un circuit comercial o convencional, no sé ben bé com definir-lo, no? Es mouen més aviat per sales molt petites, per petits festivals, i no tenen una oportunitat de fer grans, grans temporades.
T'ho pregunto diferent, Carme?
Sí.
Tens la sensació, tu que evidentment has xerrat amb moltíssimes companyies novells, joves, de nova creació, tens la sensació que hi ha dramaturgs que els hi costa mostrar els seus textos, els seus guions, precisament per això, perquè pensen, ostres, és que donde hay un Lope de Vega, ¿dónde voy yo?, saps?
Aquestes companyies de nova creació d'uns anys ençà, la veritat és que el que fan és un tipus d'escriptura molt diferent, que és una escriptura col·lectiva, que no vol dir que el text no tingui cap rellevància, la té, però igual que qualsevol altre dels elements, i no, a veure, fora de casos com, per exemple, la Calòrica, que sí que està normalment associada amb un dramaturg, doncs això, són creacions que utilitzen... Bueno, són companyies que utilitzen una altra manera de crear els seus espectacles, no tiren de textos. Sí que és veritat, també, perquè això ho he investigat una mica, que quan parlem estrictament de textos dramatúrgics, apenas es produeixen adreçats en aquest país, no parlo d'altres, adreçats a un públic més jove, perquè no tenen massa sortida. Realment aquestes companyies no aniran a buscar un text ja fet o publicat o el que sigui, sinó que creen, és que tenen la necessitat, és com una... Uau, és allò de treure el que porten dintre.
Que tenen moltes coses a dir, entenc,
moltíssim.
Una visió diferent del món.
Exacte, i bueno, i estan superconnectades amb, ja dic també, amb el dia a dia, et poden sortir amb coses molt sorprenents des d'uns punts de vista diferents.
Si parlem dels Rebels, del Festival de Teatre Jove d'enguany, quines novetats podem veure aquest any?
Bé, si parlem de novetat com a festival, la gran novetat és aquesta que he comentat abans, que s'ha obert territorialment, i que aquesta és una mica la tendència. Esperem que les ciutats que hi participen se sentin còmodes dintre d'aquest format, jo penso que sí, i que a poc a poc puguem anar obrint-nos encara una mica més. Això és molt important, no només perquè el festival pugui créixer ni res de tot això, sinó perquè et demostra que realment aquesta inquietud que nosaltres tenim i que ens ha portat a fer aquest projecte, més que festival, és compartit per moltes altres persones. Persones que tenen la capacitat de programar, d'oferir un tipus de programació. Estem fent xarxa i la xarxa sempre és molt potent. Aleshores, aquesta és la gran novetat. Estem intentant reproduir totes les... aquest format de jornada professional, espectacles i, o programació artística i tallers a totes les ciutats. En algunes s'ha fet més, en altres menys, però vaja. I estem... ens entenem molt bé totes. Aleshores, fins i tot, això ens possibilita fer un petit circuit, que és un altre dels objectius que feia anys que buscàvem, no? Perquè, mira, hi ha un espectacle del qual ara parlarem amb una amiga, sí, amb una de les seves actrius, la Carla Vilaró, que és Crash, Tothom pot caure, que a Barcelona es programa dues vegades, ofereix dues funcions, que això no havia passat mai abans, però és que també estarà Sant Joan d'Espí, estarà Granollers, i en total farà com 7 bolos. Aquest és un altre dels objectius, que es puguin moure, que es puguin veure, que girin i que cada cop arribin a més joves, no?
Ara em deies, s'ha de fer territori, no? El teatre català ha de fer territori. El teatre català, precisament, pateix d'aquesta centralització?
Això també t'ho hauria de dir millor. Però sí, jo parlant amb ciutats m'he trobat que sí, que m'han dit que sí, que hi havia una certa centralització, però no només en un sentit. És a dir, no és que Barcelona, només pensi en Barcelona, sinó que hi ha algunes localitats, no aquestes que estan col·laborant amb nosaltres, que no poden portar determinades companyies que són més arriscades perquè... És allò, anem a posar l'èxit a Barcelona, no? En comptes d'apostar per una companyia de la nostra localitat que potser té moltes coses a dir i que acaba treballant a Barcelona. Per què no se'ls dona sortida? O sigui, jo crec que això de la centralització, evidentment, és negatiu per la part centralitzadora. Als de Barcelona ens costa molt sortir, però que té una doble direcció. No sé si t'he contestat
una mica. Sí, perfecte. Aquest és un programa, m'està dir-ho mi, eh? Però aquest és un programa que ens agrada molt perquè setmanalment entrevistem actors, actrius, directors de teatre, directores de teatre, dramaturgs, etcètera. Parlem molt sobre la cultura i és això el que volem fer. I molts d'aquests actors, actrius, dramaturgs, directors, etcètera, quan els hi pregunto, s'han queixat molt que a la gent jove li costa molt anar al teatre. Entenc que aquesta és una bona iniciativa perquè hi vagin, però deixa'm preguntar-te per què a la gent jove li costa tant el teatre?
Mira, jo crec que és una qüestió, primer, d'aquesta mena de prejudici que poden tenir inicialment, perquè al final probablement el contacte previ que hagin tingut amb el teatre pugui ser amb el teatre infantil, que hi ha d'enorme qualitat, però en el moment que deixen de ser nens ja sembla que tinguin com un espai, una terra de ningú, però per una altra banda doncs tenen el prejudici de que, uf, és que el teatre és això, és avorrit, al final vas amb el col·le a veure què, doncs l'adaptació d'un clàssic, d'una forma clàssica, perquè si fos una forma més contemporània ja canviaria la cosa. I bé, és allò de que si no els agrada una pel·lícula no et diran mai que no els agrada el cinema, però si no els agrada una obra de teatre et diuen no t'agrada el teatre. I per una altra banda jo crec que aquí hi ha hagut un problema, o que hi ha, no sé, un problema de comunicació. Per arribar a aquest públic s'han d'utilitzar uns altres canals, s'han d'utilitzar unes eines que no hem desenvolupat prou, probablement, dintre del sector, i que ara tothom s'està posant una miqueta les piles, afortunadament i feliçment, perquè jo crec que això realment és molt, molt important. I clar, doncs s'han d'utilitzar altres canals, s'han d'utilitzar altres formats, s'ha de fer una prescripció igual més directa, de jove a jove, en fi, s'han de buscar altres fórmules. Això és un repte. De moment a nosaltres ens va, miqueta a miqueta, ens va funcionant prou bé, però entenc que és un esforç extra, no?, que s'ha de fer. Diguéssim, tot el sector ja està prou amoïnat per omplir els teatres com per a sobre d'anar fent experiments, però tant de bo que els facin.
Em parlaves, Carme, d'una de les obres que hi podrem veure en cartell en aquest Rebels Festival de Teatre Jove, que és Crash.
El test empezará al oír la próxima señal sonora. Corred el máximo tiempo posible. 5, 4, 3, 2, 1.
Crash, Tothom pot caure, un canal d'autoestima i a les cures que reflexiona sobre la importància de la salut mental, especialment entre els joves de 14 a 17 anys, i com no podia ser d'una altra manera, tenim amb una de les protagonistes de l'obra. Carla Vilaró, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, molt bona tarda, gràcies a vosaltres. Què tal?
Carla, què és, de seguida et pregunto per Crash, però què és Rebels Festival de Teatre per vosaltres?
Una oportunitat. Ha sigut molt, molt, molt poc esperada i la veritat és que estem encantadíssimes. Vull dir que mil gràcies els hi donem i és això, és una oportunitat que tenim i l'aprofitarem al màxim, clar.
Què és el que podrem veure a Crash?
A Crash podreu veure la història de tres persones, de tres personatges que es remunten una mica a l'època en què havien d'anar a l'institut, en què anaven a l'institut, i en algun moment els hi passaven coses que no van saber gestionar. Llavors, al cap del temps, miren en perspectiva i se n'adonen una mica de la importància que és el poder tenir eines per poder gestionar tot això, que en el seu moment no les van tenir.
Dèiem que és una obra que ens parla de la importància de la salut mental en l'adolescència. Deixa'm donar-te unes quantes dades, perquè segons dades de la Confederació de Salut Mental d'Espanya, aquest darrer any un total de 2 milions de joves de 15 a 29 anys, 2 milions, és a dir, el 30%, han patit símptomes de trastorn mental. Visibilitzar aquest problema dalt d'un escenari és una bona manera de fer-li front?
Nosaltres creiem que sí. És el que diem, al final posar-li paraules i poder ser capaces de dir-ho, de verbalitzar-ho, de comunicar-ho, al final és el que nosaltres volem transmetre a les adolescents, de dir, tot això ho heu de poder dir, ho heu de poder verbalitzar, exterioritzar, perquè és una cosa que no s'ha fet fins ara i després sempre s'acaba fent una bola que llavors és molt més complicada de gestionar. Llavors és el que nosaltres volem. Digues.
Quan parlem, Carla, de salut mental, normalment passa això, que parlem de boles que no hem sabut explicar o que no sabem explicar. La cultura, el món del teatre, ha de fer precisament això, explicar-nos a nosaltres mateixos trencant tabús?
Sí, és que abans escoltava la Carme parlar i ella també ho deia, i jo crec que és això. Avui dia crec que les coses han canviat molt en molt poc temps, i jo crec que el teatre té també aquesta necessitat, o hauria de fer-ho, té aquest compromís de posar-se la... És a dir, d'actualitzar-se igual que s'actualitza la vida. Llavors, crec que és important que en comencem a parlar i que dalt d'un escenari es faci també, perquè al final és el ressò que tenim, no? I que la gent ho vegi i digui, ostres, vale, no estic sola. A mi també em passa això, per tant, vaig a buscar ajuda o vaig a parlar-ho amb el del costat, perquè ell també ho ha vist o ella també ho ha vist i ara ho puc compartir i podem fer xarxa.
Carla, on i quan us podrem veure? Perquè em sembla que és una obra itinerant, eh?
Sí, nosaltres estem ara el dia 7 de novembre a les 8 a la Villarroel i llavors després també estem el dia... ara no me'n recordo ben bé 12, tot, però 12. El dia 12...
A l'Antic Teatre.
Exacte, el dia 12 estem a l'Antic Teatre, també a les 8 del vespre, i a Sant Joan d'Espí a les 10 i mitja, el dimecres.
Dia 9.
És possible, Carme?
Sí, el dia 9.
Exacte. I bueno, després té més recorregut. Nosaltres anem per instituts i després de cara a l'abril també estarem a la Villarroel, a l'Off Villarroel, doncs ensenyant aquest projecte que tenim.
Entenc que sales com la, que sales com la Villarroel apostin per aquest tipus de teatre. Us fa sentir bé, no? Us fa sentir millor, suposo.
Home, ens va encantar, perquè és algo que és veritat que al principi és un projecte que dius, bueno, ara som les tres actrius, les dues actrius i l'actor, no som cares molt conegudes, és veritat que això sempre tira una mica enrere, però al final també és un tema que és molt trencador, llavors pensàvem, bueno, això ho hem de fer amb molta calma, amb molta passió, molt amor, molta honestedat també, i a veure com funciona, i que cada cop hi hagi un projecte com Rebels, com la Villarroel, que apostin per això, doncs és el que he dit al principi, per nosaltres ha sigut una oportunitat i moltíssimes ganes de poder-ho fer i poder-ho ensenyar.
Escolta, volia afegir una petita cosa, que ens hem oblidat del Llevant Teatre de Granollers.
De Granollers,
que serà demà,
exacte,
la funció
demà,
a les 8 del vespre, sí.
I
volia fer també un petitíssim incís amb el vostre permís, perquè comentàveu, clar, jo ara us estava sentint comentar això de si és important o no és important veure-ho des del teatre i com reaccionar. Bé, pel que jo sé, la gent, això, Carla, tu m'ho podràs confirmar, però els nois joves que han vist el vostre espectacle han reaccionat després d'una forma absolutament brutal, que se us ha obert a vosaltres, fins i tot, no? I que heu fet tallers amb adolescents...
Sí, nosaltres el que fem és, fem l'obra i sempre diem que després hi ha un col·loqui postfunció. I allà el que fem és, doncs, intentem crear un espai de confiança, respecte, i si elles les adolescents tenen preguntes, ens les poden fer, i moltes vegades ens passa que de cop allà es crea una màgia brutal de moltíssimes persones que potser comencen a dir coses que potser la companya del costat, que era amiga de tota la vida, no en tenia ni idea. Llavors es creen moments molt, molt bonics, i després també nosaltres podem reflexionar amb la necessitat de crear espais, perquè és el que no tenen espais per parlar de tot això. I ho veiem la necessitat que tenen ells de poder-ne parlar, i de poder-ne parlar sense ser jutjades, això sobretot.
Carla, vas dir, preguntava a la Carme, què ho feia que el jovent vagi menys al teatre que la gent gran?
Clar, jo crec que des de l'educació, d'entrada, des de les escoles i instituts, el tema del teatre és un tema que es fa llunyà. I el que deia la Carme també, que al final també el que acabes veient són obres, doncs, de clàssics i de fetes interpretades d'una manera clàssica també. Llavors, els adolescents se'n van a casa amb aquesta idea de que el teatre és això. I després els hi costa molt anar a un teatre i dir, val, doncs ara vaig a arriscar-me i vaig a apostar per això. Però a nosaltres ens passa molt, per exemple, que a vegades comencem l'obra i estan fent un rebombo, o sigui, estan, vamos, descontrolades. Però a la que agafem el micro i comencem a parlar d'una manera super pròxima a elles, clar, hi ha un silenci brutal, perquè diuen, ah, vale, espera't, que això potser ens parla molt directament, potser és molt més proper del que ens pensem. Llavors això és molt xulo veure-ho.
Clara, t'ho preguntava des del pati de butaques, deixa'm pujar un moment a l'escenari per preguntar-te si a companyies com La meva culpa no s'ho posa fàcil, tampoc.
Què vols dir? No t'entens ara.
Dic, si a companyies com a meva culpa, a companyies com a vosaltres, de talent sí. jove, que voleu trencar amb els esquemes que hem vist fins ara al teatre, tampoc s'ho posa fàcil per fer-ho.
No, clar, és el que et deia, vull dir que al final és complicat, és haver de justificar molt el per què fas les coses i que les fas diferents per algun motiu, perquè les coses sempre és el mateix. No? Nosaltres ens trobem amb un tope que és la tradició, i la tradició sempre ha anat bé i costa molt canviar-la. Però nosaltres creiem que si la volem canviar és perquè portem darrere una maleta enorme de coses que creiem que s'han de començar a tractar i que s'han de parlar. Inclús nosaltres com a intèrprets també, som una generació diferent. Estem començant a descobrir nous formats, nous llenguatges, i ens volem fer lloc en aquest teatre. Llavors, crec que és important que se'ns deixi pas a les productores noves, als intèrprets nous, a les històries noves, per poder dir, ei, que les coses han canviat i nosaltres canviem amb les coses, també.
Carla Vilaró, actriu de la companyia Mea Culpa, està amb cartell ara amb aquesta obra de teatre Crash. Aneu-la a veure, que val molt, molt, molt la pena, de veritat. Carla, gràcies, una abraçada molt gran.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
Un minut i arribem a 4:45 de la tarda. Ens parlava la Carla, Carme, de tallers. Des d'aquest festival també en feu, de tallers.
Sí. Perquè la idea és que no només atraure el jove cap al teatre o a l'adolescent a través del pati de butaques, en un format de públic és molt diferent del que també és molt diferent del que estem acostumats a veure en els teatres, perquè són un públic molt més generós, més participatiu, més espontani. Nosaltres als vestíbuls del teatre posem un micro obert perquè mentre esperen per entrar, si els hi dona la gana de dir qualsevol cosa, la puguin dir.
Wow.
Sí, és molt xulo, la veritat és que és molt maco, la veritat, sí. I bé, però no es tracta només de crear públic, es tracta de que entrin en contacte amb el fet escènic, fins i tot des de la pràctica, que és com més beneficis els reportarà, no? Llavors, en aquest sentit, fem una línia de programació de tallers escènics gratuïts per adolescents. Aquest any, per exemple, tenim el Jun Jisun de Kernel Dance Theater, que fa imparteix una metodologia de moviment que es diu Kune, que és una barreja entre arts marcials i dansa contemporània, que és molt potent, i en tenim un de creació d'espais escènics sonors, que vol dir que a través del mòbil, a través de qualsevol dispositiu dels que actualment els nanos tenen tant a mà, poden enregistrar sons i donar-li un sentit i crear un espai escènic sonor. Doncs pues això, tenim, i després tenim doncs, la banda la part professional, que també ens interessa molt això de remoure i dir, escolteu, que realment és molt important, que s'estan fent coses boníssimes.
De seguida, Carme, et pregunto quines coses podrem veure en aquest festival perquè ens en comentis algunes d'elles. Abans, però, en parlàvem també amb la Carla, en parlàvem amb tu abans, un festival fet perquè, entre altres moltes coses, hi vagi a la gent jove a veure aquest nou talent. Teniu la sensació, però, que també hi van molt adults a veure una altra visió d'un altre món?
És que abans, quan ella estava comentant que ara aquestes companyies joves tenen moltes ganes de dir moltes coses, no s'adrecen estrictament a un públic jove. S'adrecen a la societat. La societat la composem tothom. Jo tampoc no soc jove i a mi, en canvi, aquestes coses m'arriben molt més que un altre tipus de teatre, que he vist moltíssim. I llavors, doncs, això, crec que són coses que poden connectar amb diferents tipus de públic, evidentment, i que estaria molt bé que el públic més... torno a dir la paraula convencional, tot i que no seria la més adient, s'atreveixi a tastar també aquest altre tipus de teatre.
Aquest any el festival va començar al Teatre Tantarantana amb un èxit brutal de l'Ali Albert Garriga, amb aquest Ragazzo, que val molt la pena també de veure, feu-me cas, perquè de veritat que si el podeu veure el gaudireu, un espectacle protagonitzat per Oriol Pla, però hi ha molts més espectacles, Carme?
Sí, n'hi ha uns quants més. Tenim, bueno, de Crash ja no cal parlar-ne més, perquè ja hem parlat extensament, però a banda d'això tenim la Júlia Barbany, que és també una creadora jove, arriscada, molt personal, que fa uns espectacles molt personals, i té un espectacle que portarà tant a Granollers com a Barcelona, que es diu Official Presentation of the Gadgets for Our Salvation, que és com una distopia, és així com entre... és una conferència performativa, però que la gent no es quedi amb la paraula conferència, perquè que es quedi més en la part performativa, no? Perquè es parla, sí, de la fi del món, però de com podem, a lo millor, doncs, trobar elements que ens... que en generacions futures d'aliens o del que sigui sàpiga qui érem o que podem ser. Després tenim també el Bonobo, que és com una mena de prèvia, és una primícia a Sabadell, a l'Estruc, perquè és l'espectacle, és un espectacle escrit i dirigit pel Josep Julien, que parla doncs, de la radicalització d'un jove magribí, que en un moment donat ha de cometre un acte bastant dràstic i se li plantegen alguns dubtes. Això el Josep Julien ho va escriure després dels atemptats del 2017 contra a Barcelona i a Cambrils, i diguéssim que li va remoure molt i li va fer pensar en la història d'un possible jove que podria estar implicat en aquesta història. Això, doncs, ja dic que és una primícia a l'Estruc, perquè en realitat l'estrena oficial serà la temporada alta i després anirà al TNC. Hem recuperat, aquest és l'únic espectacle que el 2020, quan ens van tancar els teatres, no el van poder representar perquè no hi va haver, no van poder quadrar les agendes. Excalibur i altres històries d'animals morts, de les germanes Pico Hueso, una altra companyia jove, és de Ses Illes, és mallorquina, amb molt a dir, amb una... diversitat de recursos que fan que els seus espectacles siguin molt, 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 molt diferents del que estem acostumats a veure. Integren la part audiovisual, que això sí que és molt comú, però d'una forma molt fresca i molt en directe, que això no, i és com un programa documental a més creat i a més en directe, que parla una mica doncs, dels abusos i de les extralimitacions del poder actual en la nostra societat. A Viladecans es veurà una creació de La Joven, que és una companyia madrilenya que també té molta trajectòria dintre del que és el teatre jove, que una altra vegada es diu Per acabar con Eddie Belleguel, i una altra vegada parla doncs, de les xacres de la nostra societat entre homofòbia, xenofòbia i les dificultats que pot tenir una persona per superar aquestes barreres, no? I acabaria amb el festival amb unes jornades de microteatre que es fan a Granollers, que això és com un afegit nostre, diguéssim. És un projecte que es desenvolupa a Roca Umbert a partir d'una escola d'arts escèniques que es diu Arsènic, però que com hem trobat tants punts de connexió hem volgut incorporar-lo i ja estan encantades de la vida, de que formi part també del festival, i són un circuit de píndoles escrites per autores, autors novells, no necessàriament joves, però sí novells, i interpretades, això sí, per joves d'entre 16 i 25 anys. Els directors de cadascuna d'aquestes peces són professionals, però bé, aquesta interpretació jove és una mica com el que deia abans, que el públic jove és molt diferent i que una concentració de joves o d'adolescents a la platea dona una energia i dona un alguna cosa que és molt diferent d'una altra edat. Doncs a veure joves interpretant aquestes peces també té molta, molta gràcia. Em descuidava una perleta, sí, que és conseqüències de la companyia Moveo, que és l'únic espectacle també de carrer. Confiarem que la meteorologia no ens defraudi. Seràs a Santa Coloma de Gramenet, i Moveo és una companyia que connecta molt, molt bé amb el públic jove, és molt fresca, no sé com definir-la, perquè per mi és de lo más, no? Sí, hem estat vinculats d'alguna forma, han donat diverses vegades tallers dintre del festival i tot plegat, i ens encanta.
Estem molt fora de temps, Carme, però sí que et vull fer dues preguntes superràpides. La primera, hem nomenat TNC, hem nomenat la Villarroel, que grans teatres d'aquestes característiques apostin pels rebels, suposo que és un orgull, també.
I tant, és la sensació aquesta de que, ostres, no t'estàs movent estrictament en un ambient, en un circuit una mica més reduït, sinó que els teatres grans també s'interessen per aquest tipus de propostes.
I la segona, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i digui, doncs mira, jo també vull apostar per aquest tipus de teatre i vull anar-lo a veure, on he de comprar les entrades?
Doncs que vagin a la web del festival, que és www.rbls, que és rebels sense les es, .cat.
Rebels en jove.
Això, yes. Bé. Sí, no sé si és jove o no, però sense les vocals. I una cosa que no hem comentat, la política de preus també està molt, 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 molt acurada, perquè no volem que hi hagi res que pugui impedir que el jove vagi al teatre, i poden anar al teatre a veure aquestes espectacles amb 5 euros.
Rebels, Festival de Teatre Jove, com us deia, aneu-lo a veure, que val molt la pena. Carme Tiers, directora d'aquest festival, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Un aplaudiment dedicat a tu i els qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Vinga, 9 minuts que passen de 2:45 de la tarda. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda, com esteu? Tot
Olma bé? Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, fent ràdio. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El retorn de Núria Ros a la secció...
Sí, trobava a faltar, ara.
Després de dues setmanes, cosa que demostra la teoria aquella que dèiem al principi, la velocitat del temps...
És veritat?
Veus? És bestial, eh? És bestial.
Veus.
Avui parlem de regalar.
Ai!
Regalar. Per què? Doncs perquè ve l'aniversari d'una persona d'aquest programa,
sí,
d'una integrant d'aquesta secció, que és l'Olma Giró.
Sí, senyor.
I llavors vam dir, podem parlar de regalar, tal. I el tema és molt interessant.
No sé si ens vol dir alguna cosa,
sí,
però...
Sí. Però... Sí, perquè avui ja m'ha reclamat el...
El regal?
Sí, el regal. Evidentment no s'ha produït perquè...
Perquè encara queda una mica.
I perquè no sóc una persona gaire detallista, s'ha de reconèixer. Però per què?
Tu regales moments.
Sí, no, no, aquesta, mira, això no ho serveix.
Aquesta és molt bona. Mira, aquesta servirà per un altre tema que podem fer un dia, que són les excuses.
Exacte.
És molt bo, aquest tema.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Perquè realment la meva excusa jo crec que és prou bona i és el tema de la pressió que sento a l'hora de regalar-li alguna cosa a algú, però també la pressió que sents a l'hora de rebre un regal per
també.
Part d'algú. Comencem per aquí, per la pressió.
Sí.
Perquè moltes vegades a tu et regalen una cosa davant de molta gent, et donen el paquet allà, ben embolicadet, i tu has d'obrir allò i no saps què hi ha allà i no saps si t'agradarà, si no t'agradarà. I com que tots portem un actor i actriu dins, no? Molt, molt ben integrat, tu saps perfectament que si allò no t'agrada podràs dissimular i fer el famós teatre quotidià.
Ah, exacte.
Eh? El famós teatre quotidià.
Gràcies.
Gràcies, oh, com m'agrada.
Que bonic.
Però aquell moment, aquella pressió d'estar obrint aquell regal i no saber què coi t'hi trobaràs allà dins...
És inaguantable, allò.
És inaguantable. És inaguantable. Jo crec que estaria molt bé perquè que ens regalin coses... que ens regalin coses ens agrada a tots. No, això ens agrada a tots. Però crec que estaria bé que els regals els poguéssim obrir, per exemple, que ens tanquéssim un moment al lavabo per obrir-lo.
A tu no t'agrada més regalar que et regalin?
És que també em pressiona molt el tema de regalar.
Sí.
Perquè li agradarà, no li agradarà... És complicat. Tu pensa que després passa això, que amb els regals materials, ara ho comentàvem fora, i m'ha agradat que el que deia amb la Núria, l'Olma i tal, i començarem per aquest tema també, que és, clar, el fet dels regals, no? Quan és un regal material... Els calaixos de les cases són plens de regals que t'han fet que potser no els has fet servir mai.
De pongos.
Correcte.
Els famosos pongos. I llavors és molt millor regalar el que dèiem, no? Experiències. Sé que pot sonar cursi dit així,
sí.
No? És un punt cursi, experiències, però està molt bé regalar experiències, per què? Perquè allò queda com un record, no? Allò passa en un moment concret de la vida, queda allà com un record, però és un record al qual tu hi pots recórrer sempre que ho necessitis.
Sí.
I el que dèiem un dia dels records, com que es van mitificant, aquell regal sempre augmentarà el seu valor.
Veus?
És a dir, si tu li regales anar a veure les estrelles a no sé quin lloc, a una persona, i us foteu allà a mirar les estrelles, allò l'any següent tindrà més valor. Dos anys després encara en tindrà més, 3, 4, 5, i haurà passat una dècada i aquell regal el recordaràs com una cosa magnífica.
Perquè mai estrenen.
Si en canvi et regalen una camisa...
Sí.
Aquella camisa un dia es farà malbé, te la deixaràs de posar, anirà a la paperera i aquella camisa l'oblidaràs, no?
Correcte.
Per tant, potser sí que és veritat que és millor regalar experiències.
Per suposat. Té. Bueno, per mi té molt més valor, perquè al final és com que tu també t'estàs autorregalant una coseta, no? Potser jo t'he de fer un regal i et regalo anar a sopar els dos. Doncs jo també estic disfrutant indirectament d'aquest regal, llavors és... Clar, és de persona intel·ligent, això. Si regales una camisa, quin sentit
jo
té?
He arribat a regalar discos que m'agradaven a mi.
Clar.
Per escoltar-lo jo.
Ara, regalar-me intel·ligència.
Que el posi l'altre, però l'escolto jo.
Sí, sí. I llavors, després, amb el tema de... Quan tu regales, i el tema dels regals, que això es nota molt, quan el reps, el regal, també. Si el regal és cuinat a foc lent, és a dir, és un regal que jo el qualifico com un regal macerat, o un regal fast food... Que són sí, un regal macerat o un regal fast food, hamburguesa del McDonald's, que és aquell que tu ja vas amb presses, tens la festa aquella nit, entres a una botiga i compres el primer que trobes.
Sí, és horrible.
Es nota molt, es nota molt.
Tots hem fet regals fast food
sí.
I tots hem rebut regals fast food.
Correcte.
Això s'ha de dir així. Regals que dius, ui, aquest me l'han comprat fa 10 minuts a la botiga de la cantonada.
Correcte.
I en canvi, quan és un regal macerat, home... et sents molt més important. Dius, oh, mira, això s'ho han treballat, aquí hi ha hagut una feina d'uns quants dies... No? Es nota molt la diferència entre un regal macerat o un regal fast food. I aquí ve la primera pregunta que us vull formular aquesta tarda.
Ai.
Perquè de tots els regals fast food que heu rebut,
sí.
Probablement n'hi haurà hagut algun que serà el pitjor de tots.
Sí.
I a mi m'agradaria saber què és el pitjor que us han regalat mai. Que heu dit, aquesta persona està demostrant clarament que no em coneix gens. Quin és? Joan Trias.
Mira, en el meu cas és una... És que l'has anomenat una camisa. T'ho juro, és una camisa que em va regalar fa 5 anys, i no exagero, eh? La tinc a l'armari amb l'etiqueta.
Clar, veus?
Amb l'etiqueta penjada. No me l'he posat mai.
Sí, sí, sí.
És lletja, hi ha camises lletges, eh?
Potser que la persona que te l'hagi regalada o que te la regalés en el seu moment ens estigui escoltant?
Podria.
Ah, mira.
Podria ser.
I ara ja ho sap. Perquè de vegades es fa allò que el dia si que quedes camises... amb aquella persona et fots la camisa.
Clar, clar, clar. No, ni això.
Ni això. Eh?
Fixa't si és lleig.
A mi m'han regalat una vegada una colònia, tu. I és collonut perquè jo no faig servir colònia mai. No n'he fet servir mai ni em faré servir mai. I llavors vaig pensar, i per què em regalen això?
Perquè
regals amb doble significat, eh? Aquests regals...
Sí, vols dir que estaven insinuant alguna cosa de farums estranyes?
A vegades et regalen aquells lots de xampús i penses...
A mi l'em va decebre.
No, però amb la igual... colònia sí que ho fas amb doble sentit. Jo he regalat colònies perquè m'agrada que facin aquella olor.
No, però a mi aquell regal em va decebre profundament, jo ho dic de debò.
Sí, ui, us heu emprenyat.
Sí, sí, totalment, i va quedar allà en una prestatgeria. No,
pot ser que la persona ens estigui escoltant. No crec.
No crec, però ho podria ser perquè aquestes coses no se saben mai. O el mal teu.
A veure, jo ho explico, és que em va passar una cosa molt, molt graciosa i m'atreveixo a dir-ho perquè probablement la persona, la meva tieta, no m'està escoltant. Però...
directament, la teva tieta, ja, pam.
Sí, sí, em va regalar un Nadal, una caixa de guardar maquillatge. Era jove, o sigui, saps el típic regal que jo crec que no comptava que hi anés? No sé per què era aquells dies que a vegades hi anaves, a vegades no, i va dir, què tinc per casa? Què li pot agradar? Això, evidentment, no m'agradava.
Van al xino, eh?
No, no, jo crec que el devia tenir per casa d'algun regal que no li havia d'agradar d'ella. O sigui, una cosa que dius, això no està pensat per mi. És igual, m'ho regala, i allò que deies del teatre, jo vaig... O sigui,
el
vaig
famós
aprendre,
teatre quotidià. És
no,
el, que...
el sabia fer molt bé, perquè sabia el punt exacte de dir, si sobreactues massa, es nota que estàs sobreactuant.
Exacte.
Llavors és aquella cosa de dir, ai, mare, no, no, de veritat, no fa falta el tiquet. Està bé, perquè això del tiquet és un altre.
Sí,
veus.
Però bueno, espera, acabem la història, perquè es tanca de forma molt bonica. Per Sant Esteve, a casa de la meva tieta, fem pongos, és a dir, fem com una mica invisible, però no comprem res, sinó que el que tens per casa, que no t'agrada, que no...
Li van a parar el pongo.
És no, que aquesta. No me'n recordava, que me l'havia regalat, i l'any següent vaig aparèixer jo amb la caixa de maquillatge.
No!
Bravo, és un
bravo. No, en terra...
T'ho dic perquè si va, et deia si havia anat al xino, perquè si va anar al xino el va acompanyar la persona que a mi em va comprar la camisa.
Tu vas fer teatre quotidià quan et van regalar la camisa?
Sí, sí, sí.
Sí, no? Jo també amb la colònia.
Clar, és que si no, què fas?
Sí, sí.
Allò de demanar el tiquet...
És que és aquest moment. És un moment tan tens, el moment aquell dels regals, i fixa't que és un moment que es maquilla amb somriure, rialles, tu estàs passant bé, és una festa, però allà respira una tensió de dir, i si no m'agrada? I si no m'agrada, què faré? I els altres? I si no li agrada, no?
Correcte.
Sí.
I a tu?
És que la meva història és molt lamentable.
Ui.
També en aquest cas va ser la meva tieta, en aquests moments ex-tieta ja.
Tietes, apreneu a fer regals.
El regal, eh?
Sí, sí. Em va regalar un llibre... No esteu preparats. Amb un segell de la biblioteca de l'escola on anava, que ella era la directora de l'escola. O sigui... lamentable, surrealista. Sí, hi havia el segell i a sobre es vaig allò fullejar el llibre. No? M'està encantant. De veritat, no sabia on posar-me, perquè estava ple de pintades.
També vas fer teatre quotidià.
I molt de teatre. Però ple de pintades... Bueno, un llibre de segona mà, que estic molt a favor, dels llibres de segona mà, però...
Home,
en aquest
escola.
Cas, nosaltres regalàvem als seus dos fills, no?, una camisa, bueno, lo típic que es fa al Nadal quan ets més petit, i a mi un llibre del col·legi, t'ho pots creure.
Fixa't.
És fatal.
Fatal.
Amb un regal macerat és difícil fallar, però amb un regal fast food és molt fàcil fallar, i llavors això, quan tu li regales alguna cosa a algú que vas a comprar a la botiga d'aquí al davant per dir, hòstia, estic fent tard, li regalaré això al Joan, és com jugar, a mi em recorda molt el joc dels vaixells, sabeu, aquell de A4, A4,
sí.
Aigua. No?
És així.
Però és així, perquè de vegades pots encertar també. És allò, F5, tocat. No? Vull dir, puc comprar-te alguna cosa ràpidament aquí i potser es converteix en un dels regals de la teva vida.
Mm.
Això és una cosa que també
podria
sol passar. I després, a mi m'agrada molt fugir, perquè realment els regals s'acostumen a fer els dies en marca, els dies assenyalats al calendari en vermell, el dia del teu aniversari... un dia d'una celebració, coses així.
De Nadal...
Exacte, els dies de Nadal. Però a mi m'agraden els regals que s'efectuen els dies en negre del calendari.
Els perquè sí, eh?
Els perquè sí. Aquells que no t'esperes, són els bonics. Jo recordo, per exemple, vaig fer quasi plorar una dona perquè quan vaig tenir la Covid el juny del 2021, hi havia una veïna meva que ha posat...
Has dit Covid i ha sonat això.
Ui.
Veus? Tentant respirar.
Sí, perquè... Doncs quan vaig tenir la Covid, resulta que hi havia una veïna meva que em portava tàpers amb menjar.
Oh.
I això, clar, per mi va ser un detall increïble. Això va ser un regal, veus? Això sí que és un regal.
Sí.
Això és un regal. I llavors jo el que vaig fer va ser, quan ja vaig estar restablert i vaig fer un altre cop la meva vida normal, un dia, que era un dia d'aquests que jo dic
negre.
Que el calendari estan marcats en negre, un dia dels negres, aquest dia jo vaig agafar i li vaig comprar un ram de flors a aquesta persona i li vaig portar...
Oh, que bonic.
Ella no se l'esperava i, clar, l'emoció va ser impactant. Potser li regalo un ram de flors el dia del seu aniversari i l'emoció no és la mateixa. No?
Correcte.
Per tant, és això, fugir una mica dels dies en marca, dels dies vermells del calendari. Crec que ho hem de fer així.
No, i m'agrada molt també això que deies, la veïna que et portava a menjar, que te'l deixava a porta, suposo, etcètera. Aquests regals que la gent que te'ls fa no considera que són regals,
sí,
però
sí.
Ho són.
I, en canvi, per tu t'estan ajudant moltíssim.
Exacte. Exacte. Sí.
Perquè, bé, són unes hores que li guanyes el rellotge, si et trobes malament i no t'has de posar a cuinar aquell plat que et fa mandra en aquell moment. És un regal que realment s'agraeix molt i que a mi em va emocionar en aquell moment, i encara el recordo i avui el cito aquí a la ràdio, no? Ara ha arribat aquest moment tan especial en aquesta secció que a mi em fascina, que és el moment Olma Giró.
Sí?
Sí. És un moment que m'agrada molt perquè sempre ens porta l'encàrrec amb coses curioses que després, quan torno cap a casa, hi vaig pensant i m'agrada molt. Per tant, la secció de l'Olma Giró.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Hola, senyors i senyores.
Què és això?
Hola.
No, posem la música, José. Sí, sí,
l'encàrrec amb Olma Giró.
Molt bona tarda. M'he posat a buscar per internet i dic, vinga, va, de què farem la secció? Doncs aquesta secció va dedicada a tots els que tingueu una empresa, que ara...
D'aquí tots.
Sí. Escolta, de fet, ara he de marxar perquè he d'anar a l'empresa. Que no saps qui ens escolta. Per tots aquells que tingueu una empresa o estigueu pensant en tenir-la i estigueu amb tots els dubtes davant les portes de Nadal de no saber què regalar als vostres treballadors, perquè sí, s'ha de fer un regal de Nadal, porto les llista, o sigui, la llista, tu quan poses el millor regal per fer d'una empresa, la pàgina web que surt la més ben posicionada, és aquesta que es titula Los 30 mejores regalos de Navidad con los que tienes el éxito asegurado, si ets una empresa. Mentida, podrida, perquè són els pitjors regals que pots fer si ets una empresa. Comencem pel primer. Un calendari de l'any entrant sempre va bé.
És fatal, aquest regal.
Això us heu d'imaginar que va amb el logo de l'empresa. Continuem. Regals originals per a reposteria. Amb aquests productes aconseguiràs que els teus clients et recordin cada cop que decideixin invertir el seu temps lliure a la cuina, per si pretenies desconnectar de la feina en algun moment. Això ho he afegit jo. Llavors també recomanen, en el número 3, un set de jardí personalitzat amb el nom del treballador. Que hi hagi guants, tisores a podar, vaporitzador d'aigua, i llavors també quan la persona vulgui anar a fer tasques de seu jardí, doncs que recordi...
I si no tenim jardí?
Exacte.
Mira, no ho contempla això, aquesta web.
Estem parlant de
treballador. El meu
de classe alta.
Sí, sí.
A l'armari,
sí, sí,
per tota la vida, a l'abocador del regal.
El meu va a la pop.
L'abocador del regal, que és un concepte molt bo, que és, jo m'imagino, sí, un abocador amb tot de regals que ningú ha fet servir, perquè és que no... Clar, és que a mi si em regalen aquestes eines...
Doncs què fas? Imagina, sí, sí, que és el regal d'empresa. No, però és que el més fort és que és la pàgina web més ben situada, és a dir, hi ha gent que regeix per aquest article per fer regals als treballadors. Llavors, ampolles personalitzades per esportistes únics, et regalen la típica ampolla amb una frase motivadora i el logo de l'empresa per quan vas a córrer, que dius, anem a aconseguir els objectius.
No,
aquest m'ha trencat tots els meus esquemes. Un set de costura per a viatge us traurà d'un compromís. El que diu és que regalis un kit d'emergència d'última hora amb agulles, fils de diversos colors, tisores, claudàtors, imperdibles. Per què? Doncs perquè si agafes un avió, el primer que agafaràs serà un kit d'emergència per anar a cosir i després amb el logo de l'empresa, que dius, mira, que bé, me'n vaig de viatge, coso i amb l'empresa. Llavors també recomanen que regalin un per adornar l'arbre de Nadal. Hi ha una cosa molt curiosa que diu, tingues en compte que els adorns han de ser una mica vistosos i no portar simplement el logotip, ja que d'aquesta manera serà més probable que resultin atractius a la vista i tornin a utilitzar-se l'any que ve. Així que ja ho sabeu, persones que tingueu una empresa, el que no heu de regalar per aquest Nadal.
No.
Doncs sí, realment, has vist quins regals? Això t'ho regalen a tu, Joan, i...
Amb lo senzill que és fer una panera amb menjar bo.
Digue'm.
Exacte, sí.
És que de veritat,
exacte, sí.
És més hortera i cutre, no ho entenc.
I posa el logo de l'empresa al pernil.
Clar, sí que ens en recordarem de l'empresa en aquestes dates assenyalades, home, ja.
Ara entrem en un terreny que és un terreny que a mi m'agrada molt, que és el de les cançons.
Ai, sí.
Ja sabeu que a mi les cançons em fascinen i tinc uns gustos peculiars. Les d'avui no són sobre els meus gustos, sinó... Són cançons que parlen de regalar, però què passa aquí? Que quan estàs enamorat, quan la gent sent alguna cosa forta per algú altre, si aquesta persona potser no et fa cas, o si et fa cas, és igual. El cas és que tu, en aquestes cançons, comences a dir que li regales tot de coses, que algunes vegades són òrgans del teu cos, atenció. Sí, sí, sí.
Com?
Òrgans del teu cos i després coses intangibles que, evidentment, no podràs regalar mai. No? Però això en el món de la cançó passa molt i començarem per una cançó de la Shakira.
Ui.
Que es titula Tu. La Shakira és una persona que, atenció,
Quan estava bona, diguem-ne.
Va fer un gir, sí, no? La Shakira és una dona que va fer un gir, de sobte es va empoderar.
Copernicà.
Un gir copernicà, i que em sembla molt bé que de sobte s'empoderés, perquè al principi feia unes cançons, sí, on realment s'arrossegava molt pels homes, Això s'ha de dir, I aquesta és una d'elles, es titulava Tu, i fixa tot el que li vol regalar a una persona en qüestió.
Te regalo mi cintura.
La cintura?
Ostres. labios para cuando quieras besar.
Els llavis també per quan vulgui fer petons?
Te regalo mi locura.
La bogeria? Que no sé si jo la voldria. No sé si voldria que algú em regalés la seva bogeria. Ai, aquesta és molt bona, no l'hem sentida, però és les escasses neurones que on me queda. Oh. Jo també li regala. I més endavant, perquè la cançó avançant, sí, també li regala les seves sabates destanyides, el seu diari personal, els seus sospirs, els silencis, el nas i els ossos.
Tot aquest lot
li regala Shakira, aquesta persona en qüestió. Tu imagina't que et trobes aquest escampall de regal, Joan, a casa teva un dia.
No sé gaire què fer-ne.
Te'n vas corrent. Te'n vas corrent si et trobes tot això.
És un escenari, un crim, allò.
És un escenari grotesc. O sigui, una sèrie de coses, les neurones, els sospirs, els ossos...
Les sabates desgastades.
És terrible. Atenció, perquè una altra persona que vol regalar coses,
sí,
és la Malú, amb un tema mític. Aquí regala...
La cançó més bonica.
Sí, aquí regala tres coses.
No està mal.
La Malú regala tres coses. El seu amor.
Mm-hmm.
Això està bé, no?, que et regalin el seu amor. Això és bonic,
sí,
això és bonic. Després regala la seva vida. Això ja no és tan bonic. No.
Compta amb això.
Aquí compta amb això. Compta amb... No siguem tan generosos, tampoc.
Correcte.
Compta amb anar regalant la vida a algú.
Sí.
I després, una mentida, una falsedat. El sol siempre que me lo pidas.
No, això no és possible.
Això no és possible. Vull dir, no.
Estava enamorada, la Malú.
Saps que es pot pagar per posar noms als astres?
Sí,
eh?
El sol no, sí, sí. El sol... És molt car. No
però...
ho fem.
Però aquest és un tema, eh? Quan estàs enamorat, vols regalar una sèrie de coses que potser no podràs regalar mai. Per tant, vigila amb el que promets i vigila amb les coses que dius que regalaràs. Una cançó de Carla Morrison, no la coneixia jo, però la vaig trobar per internet, i també és una persona que fa una cançó que es diu Te regalo, i ella decideix regalar totes aquestes coses.
Te regalo mis piernas.
Les cames.
Me cuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas.
Te regalo mis fuerzas, també. Les seves forces també li regala. Ai, aquesta és molt bona, mira. Això sí que m'agradaria que m'ho regalessin.
Te regalo las piezas que a mi alma conformen, que no...
Les peces que conformen la meva ànima. Tu t'imagines que...
És una poeta.
Tu t'imagines que algú et regala les peces que conformen la seva ànima?
No sabria on posar-les. Sí.
Encaixar-les, Joan, la feina seria encaixar-les.
Has d'intentar encaixar-les. Això seria com aquells jocs que et regalaven de muntar
Ui,
coses,
sí,
no? De muntar coses amb Lego.
Sí, 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 sí.
O... No, les peces que conformen la meva ànima. Això és molt bonic. En tenim més. Gabriela Ferri.
Home.
Los ojos, terrible. Terrible regal. Mira. Els ulls, els cabells, la boca... Tu també imagina't que arribes allà i et trobes aquest escampall de coses, eh?
Són uns escenes ulls, de crims.
Són escenes de crims totals.
De veritat.
Escenes de Carles Porta, vull dir que és això, vigila. Ma, aquí també regala El aire que respiro i La meva vida, també. Vull dir que hem de vigilar molt amb aquest tipus de regals. Ah, un mític, Carlos Baute.
Són regals per agafantes, eh?
Fixa't que el Carlos Baute, ell ja no es mulla tant, ja no regala coses, ja no regala òrgans, sinó que ell opta per regalar coses més intangibles.
Sí.
Ordre, desordre, nord, horitzó, filosofia, històries, memòries... És a dir, són una sèrie de coses que tu, si dius que les regales...
M'agrada molt perquè diu, te regalo mi memòria, i llavors la lletra comença fent perquè s'ha quedat ja sense.
Exacte. Però el que més m'agrada de tots, el que més m'agrada de tots amb diferència, perquè és el més auster, és qui toca de peus a terra, no cal anar regalant coses. S'ha de ser una mica, de vegades, més garrepa. S'ha de ser més garrepa. I no prometre segons...
Més natural.
Més natural.
Sí.
I llavors el Juan Luis Guerra és un tio molt auster i decideix regalar això.
Te regalo una rosa.
Una rosa i fora, tu.
Ja està, eh?
No cal. Sí, no regala res més. Ell regala una rosa i no cal anar més enllà. Vull dir, amb això ja n'hi ha prou.
Recordo
no
que és el tio de Burbujas d'amor, eh? També t'ho dic. Que...
El de Burbujas d'amor.
En fi.
Però tu, per exemple, Olma, si et regalen una rosa...
Em portes una aquí?
No em porto.
Oh, haguessis quedat tan bé, David.
Era un bon final. Era un bon final, eh? Però tu, si et regalen una rosa, t'agrada aquest regal?
Encantada, i més si són en dies negres. Estic molt a favor.
Veus? Els dies negres. Per tant, tu preferiries que et regalessin una rosa que no que ara vingués a regalar-te els meus ulls, els meus cabells, les peces de la meva ànima. Hem de vigilar. Aquest és el concepte, vigilar una mica amb el que regalem i amb els lots de regals que fem.
Sense passar-se, però sense quedar curts.
Sí, exacte, és una mica perillós. Després hi havia el tema, però ja en parlarem un altre dia, el col·locaré en una altra història, que és el tema de regalar les orelles, que és un tema que a mi m'agrada molt.
Ja en parlarem, ja.
En parlarem més endavant.
Tema la setmana que ve, què? No ho sabem,
no,
eh?
No l'hem pensat. No hi és el Xavi Toscano per proposar-ne cap, però ja l'estudiarem.
Ja l'estudiarem. Sí, sí. David Balaguer, poeta de la ràdio, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Olma Giró, gràcies. Adeu. Núria, fins ara.
Fins ara.
Serveis informatius i de seguida tornem a la caravana. Fins ara.